Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
El debat metropolità és molt urgent. Barcelona s'ha de governar com es governa Londres? Com s'han d'equilibrar el creixement de l'àrea metropolitana de Barcelona i la definició de la Catalunya regional? En aquesta entrevista en parlem amb la professora Mariona Tomàs, que ensenya ciència política a la Universitat de Barcelona i que és una de les grans expertes del país en governança metropolitana. Mariona Tomàs, tot seguit, a Santa Eulàlia. Mariona Tomàs, benvinguda a Santa Eulàlia.
Hola, bon dia, gràcies.
Com estàs? Bé. Escolta, comencem per la pregunta que fem sempre. Com veus Barcelona?
Bueno, aquesta és una pregunta, et diria, quina Barcelona, no? Vázquez Montalbán parlava de Barcelones, bueno, de Barcelona depèn de per qui, no? És a dir, clar, depèn de qui li preguntis i depèn de quins, diguéssim, si ets el ciutadà, si ets, no sé, els empresaris, si ets els hotelers, si ets els turistes, doncs la veuràs diferent.
Com a ciutadana? Quan hi passeges, quan l'observes, quan, no ho sé, quan estàs en un bar, en un banc, quan vas al teatre, al cinema, què et sembla que s'hi nota? Quin estat d'ànim hi veus?
A veure, Barcelona és una ciutat magnífica, això jo crec que qui li agradi l'arquitectura, l'urbanisme, no es pot deixar d'enamorar, no?, d'aquesta ciutat. Per tant, això crec que és un tret característic. L'únic que, clar, depèn de quina zona estiguis, clarament, no? Vull dir, no sé, si te'n vas al centre no és el mateix que si te'n vas a un barri o, jo què sé, jo treballo a la Diagonal, no té res a veure, no?, el que s'hi transpira, per tant...
Bueno. Vols dir que ens equivoquem de vegades intentant fer narratives una mica unànimes de tota
la ciutat?
Sí,
és que, clar, a veure, és com la ciutat té èxit, bueno, èxit per qui? És que sempre és una mica aquesta... S'ha de mirar, llavors, bueno, per això hi ha les diagnosis i veure, no sé, quan si han augmentat les desigualtats socials o no, o si augmenta el turisme o no, és que depèn del punt de vista trobaràs que va millor o va pitjor, o jo què sé... això, l'envelliment a la ciutat, doncs quines polítiques hi ha, no?, per la ciutadania, és a dir, que em costa molt respondre aquesta pregunta així, genèricament.
Està bé, és interessant que m'ho plantegi així, perquè el que m'estàs dient en el fons és que el subjecte en realitat no és Barcelona,
sinó que exacte.
Hi ha molts subjectes, i té molt a veure amb el que volem parlar avui una mica a fons, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i l'organització de l'àrea metropolitana de Barcelona i cap on hem d'anar i què hem de fer, no? Que és, té molt a veure amb això, amb una pregunta més de fons sobre què és realment la ciutat i què abarca i qui inclou.
Clar,
i qui
és
no.
Que quan m'has preguntat això, que primer he pensat, no?, Barcelona del Vázquez Montalbán, i després he pensat que Barcelona com a objecte, bueno, la ciutat és la gent, no? Això és el que deia el Pasqual Maragall, i llavors el que s'ha d'anar a preguntar és una mica la gent com viu, no? Quina qualitat de vida té, bueno, per això tens enquestes, etc. No? Però és, bueno, com a objecte, bueno, la ciutat sí és un espai construït, no? És un espai polític també, no? És la urbs, no? És la polis, és l'espai polític, però també és l'equivitas, que és la gent, és la ciutadania, no? Que hi viu i que la fa viure i que la construeix, no? Llavors sí, jo penso que aquí s'ha de parlar més de no doncs... com a objecte, sinó com a, bueno, complexitat d'això, d'aquesta relació de ciutadania, polítiques, institucions, diferents actors.
Doncs parlem, entrem a parlar a fons de l'àrea metropolitana de Barcelona. D'entrada, explica'ns-ho des de la base, com si no en sapiguéssim res. L'àrea metropolitana de Barcelona com a institució, com funciona? El dia a dia de la governança de l'àrea metropolitana de Barcelona, com funciona i quines particularitats té respecte d'altres grans metròpolis?
Val. A veure, el primer és com entendre que l'àrea metropolitana és creada per una llei del Parlament de Catalunya, val? A Espanya, l'organització, diguéssim, dels que es diu els governs locals i de segon nivell, com serien les comarques, no? O les àrees metropolitanes, depèn de les comunitats autònomes. Val? Per tant, això és una llei del Parlament de Catalunya que s'aprova el 2010 i, per tant, és un ens local. Val? I està reconegut a l'Estatut d'Autonomia també com poden haver-hi àrees metropolitanes. De fet, és l'única que hi ha a Espanya. Val? Llavors, té la particularitat que funciona com un ens local, amb la particularitat que té una sèrie de competències que li atorga la llei, val? I que algunes són exclusives, per exemple, el tractament dels residus. És a dir, la recollida la fa cada ajuntament, que pertany a l'àrea metropolitana, però el tractament el fa l'àrea metropolitana. Val? És a dir, cremar-los, reciclar-los, bé, no fer tot el tractament que se li fa. Igual, per exemple, amb el pla director urbanístic, que és un dels grans temes. No? El 74, quan es va crear la Corporació Metropolitana, era l'objectiu de crear i dissenyar i aprovar el Pla General Metropolità, que és de l'any 76. Llavors, quan es va dissoldre la corporació, després es va tornar a crear a l'àrea metropolitana, que són 36 municipis, que aquests estan escrits a la llei, una de les competències més importants era aquesta, l'urbanística, recuperar aquesta competència per fer aquesta planificació urbanística supramunicipal. És a dir, els municipis que estaven regits pel Pla General Metropolità, el PGM, no tenen un Pla General d'Ordenació Urbana propi, sinó que és compartit. Perquè aquesta idea de l'àrea metropolitana és que hi ha una sèrie de temes que no es poden tractar a una escala municipal, perquè tenen unes dinàmiques que desborden els límits administratius. Clarament, un altre és el transport. I, de fet, quan nosaltres hem fet estudis, quan preguntes a la gent què identifica l'àrea metropolitana, si és que l'identifiquen amb alguna cosa, és amb el transport. No? El que abans era la T10, que ara és la T-Casual, doncs és això, no? Tot i que el tema del transport és molt complex, perquè en veritat són competències compartides, amb l'autoritat del transport metropolità, hi ha empreses, operadores, bé, és tot un paquet, però diguéssim que l'àrea metropolitana també té competències, l'únic que no és l'únic. Val? Llavors així hi ha una sèrie de competències que entren, no? Dins de l'aigua, tot el tema del servei d'aigua, de l'abastiment d'aigua també, no? A través d'una companyia que és pública o privada, val? Que es fa des de l'AMB també, bueno, més capital privat que públic, però també gestiona des de l'AMB, però l'important és entendre que són una sèrie de polítiques i serveis que, fent-les a una escala més gran que el municipi, bueno, funcionen millor, no? I de fet ningú se li acudiria, no?, que una línia de transport acabés al límit d'un municipi, haguessis de baixar i haguessis d'agafar un altre autobús, no? Llavors, bueno, amb això es pot escalar moltes coses.
Val, doncs mirem com escalar-ho a partir d'ara. Hi ha aquesta remor de fons, aquesta tendència sobre si l'àrea metropolitana d'entrada ha de créixer o no ha de créixer. És a dir, si aquests 36 municipis que preveu la llei s'han d'estendre a la regió metropolitana o no, perquè en realitat la realitat del Principat de Catalunya és molt més orgànica i ja no té cap sentit pensar en el límit d'aquests 36 municipis, o si ja està bé perquè no cal solapar tant institucionalment. Tu què en penses d'això?
A veure, aquest és un tema d'aquests complexos. A veure, els 36 municipis venen, com tot, quan qualsevol frontera, no?, té un punt d'arbitrarietat. No? El moment que poses una frontera, allò acaba fent, no?, tu sí, tu no. El perquè dels 36 municipis té una explicació, que és una explicació històrica, que és que quan es va dissoldre la Corporació Metropolitana, que eren 27, es van crear l'Entitat Metropolitana del Transport i l'Entitat Metropolitana de Tractament d'Aigües, etc., la Casella del Medi Ambient, amb un altre número de municipis. I després, la resta de municipis que no estaven i es van decidir, i per afinitats polítiques, es van agrupar en una mancomunitat de municipis. Llavors, quan es va decidir ja enfocar el tema de crear l'àrea metropolitana, que va ser aprovat per tots els partits polítics al Parlament, cosa que és important, no, això, el que es va agafar és agafar tots aquells municipis que estaven en una o altra. Val? Per tant, que hi podia haver estat Rubí, que no hi és, i en canvi està entre Sant Cugat i Castellbisbal, qui són? Sí, clar. Vull dir, que podia estar més enllà d'aquests municipis, sí, perquè el dia a dia va molt més enllà d'aquests municipis. Sí que és veritat que hi ha una trama urbana, diguéssim, que seria el Pla de Barcelona, no? El que està lligat pel metro i el que s'extén més, que aquest és com una dinàmica molt natural, no?
Sí, geogràfica.
Geogràfica. Sí. Després, clar, quan ja vas més enllà de Collserola, aquí també es planteja molt la qüestió, bueno, perquè un sí, l'altre no, no? Llavors, clar, això ho podem abordar de diferents maneres. Una és, doncs, això, reforma institucional, no? Ampliem el número de municipis, bueno, comencem a tocar institucions, que això té uns pros i té uns contres, no? Els pros és que si agafessis una dimensió més gran, segurament podries donar resposta doncs, a tots aquests municipis que es queden com ara a la perifèria, en el fons. Perquè, clar, cada frontera crea centres i perifèries. Llavors, clar, els municipis d'aquests, el que es diu l'arc metropolità, no? Que seria tot el que va des de Vilanova, Vilafranca, Martorell, Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, una mica la percepció és que clar, no estan a l'AMB, per tant, són com la perifèria, no? Són com ciutadans metropolitans de segona, una mica, aquesta sensació.
Costa que siguin centres repartits, que equilibren
perquè,
el territori.
Perquè, clar, el que veuen és que hi ha una institució que fa polítiques, que presta uns serveis, i
que no els arriben. Estan clar, a punt que els arribin, però no els arriben.
I ells, llavors, clar, tu pots abordar i dir, doncs ampliem, però, clar, quan fas una reforma així, que això no ho fas en abstracte, això ho fas en un país, en un territori que té les dimensions que té.
I tu que has estudiat moltes àrees metropolitanes, què creus que és més convenient de les dues opcions que m'estàs posant damunt la taula?
Bé, o sigui, més convenient, clar, ho pots abordar per la banda aquesta de la reforma institucional, hard, diguéssim, el que seria, no?, reformes, però clar, això t'implica doncs, una nova llei del Parlament, una nova comissió, bueno, una manera. L'altra opció és fer-ho des de baix, a partir de projectes, i que sigui una cosa que vagi sortint més des de baix. Clar, tot té pros i contres. Si tu fas una reforma institucional, el primer tema és el consens i la unanimitat. Quan hi ha hagut experiències, per exemple, al Canadà va haver-hi tota una onada de reformes, val? Que es van fusionar per la força els ajuntaments. Val? Això és una tendència, és una manera de veure la realitat metropolitana que s'ha fet servir i que normalment això s'ha deixat de fer, però hi ha països, Dinamarca també ho ha fet l'any 2007, i a Canadà això ho van fer a finals dels 90, doncs i 2000. La llei al Quebec és del 2000. Doncs això va generar un rebuig tal, perquè es van ajuntar tots els municipis, que va acabar fent que canviés el govern, que llavors es desfés la reforma, és a dir, va acabar i va ser un peatge molt gran per la governança, perquè durant 20 anys els alcaldes estaven enfurismats i estaven, bueno, bloquejant qualsevol cosa.
De fet, és el que ha passat aquí amb la llei de vegueries i amb la llei electoral, en certa manera, no? Hi ha una certa paràlisi perquè l'abordatge d'una reforma estructural de l'ordenació territorial de Catalunya fa tant de vertigen perquè porta tanta feina que hi ha un
sí, bueno, tanta feina, tants conflictes, tants interessos. Llavors, clar, o s'aconsegueix fer realment una reforma que encaixi aquesta realitat dels 5 milions en un territori de 8, la qual cosa és complicada, però que encaixi la realitat metropolitana del Camp de Tarragona, la de Girona, la de Lleida. És a dir, o es fa això, que vol dir molts anys d'aquí endavant, però clar, això té l'avantatge que si ho acabes fent, sempre que hi hagi això un consens, perquè l'important és no fer una reforma que et generi un conflicte ja i que paralitzi després qualsevol intent de cooperació, perquè al final l'objectiu és que es cooperi, no? I que es prestin serveis conjuntaments o polítiques o que es vegi el territori d'aquesta manera. Llavors, si una opció més hard ha de ser com la llei electoral, que no n'hi ha, diguéssim, bueno, llavors l'alternativa que et queda és l'alternativa més soft, que és anar a partir de projectes, incentius que els ajuntaments vegin per cooperar, coses que vegin que té sentit anar escalant, i d'aquí anar creant doncs, aquestes confiances, a trencant aquestes barreres i aquestes sensacions, això, de que jo no participo d'aquest. No? I hi ha coses que es fan, de moment, bueno, incipients, però que tu fas participar en ajuntaments a l'àrea metropolitana, ajuntaments a fora, la Diputació de Barcelona, també tenim una altra institució de segon nivell, que és la Diputació de Barcelona. Llavors és anar trobant maneres, no? Llavors, incentius quins són? Que l'alcalde, diguéssim, o el representant, no? Que és en aquest cas alcalde o alcaldessa, ha de veure que això té un benefici pel seu ajuntament. Això és obvi, perquè no podem obviar que la legitimitat democràtica passa per unes eleccions locals. Per tant, llavors, aquest benefici, no? Pot ser, doncs, en mode d'una inversió determinada, vinguin els fons, depèn de quina institució, o fons europeus, etc., o que sigui un esdeveniment que es faci en el municipi, és a dir, entrar en un circuit cultural, hi ha diferents, no?, polítiques que es poden fer, però han de tenir uns incentius per a aquesta cooperació. Aquests incentius s'han de trobar i s'han de fomentar perquè hi hagi una voluntat d'anar més enllà del que a tu et convé. Però també passa per un canvi de mentalitat, que és, i això costa molt, que és entendre que el teu municipi no està aïllat i que el teu municipi vagi bé o malament, per dir-ho així, no té un... No és només, no són factors endògens, és a dir, no només a causa seva, és perquè està a prop de Barcelona o perquè està connectat a la P7 o perquè té sòl residencial o perquè té industrial. Llavors, entendre que forma part d'aquest tot, que està interconnectat, això és el que costa més, perquè no es llegeix així el territori. Llavors, és com canviar la visió de com llegeixes també el territori.
Però si a banda de la cooperació entre municipis i de generar els incentius perquè els municipis cooperin més i perquè entenguin que no estan aïllats, etc, si el trencaclosques de les comarques ja està una mica desfassat perquè el creixement poblacional dels últims anys les ha desfassat i les infraestructures també. Si cada vegada necessitem, en el cas de l'àrea metropolitana, pensar més en lleis que van fins i tot més enllà del Pla de Barcelona. Si tenim la llei de vegueries al calaix des de fa molts anys, si tenim la llei electoral que des de fa molts anys també està bloquejada i és un repte, no seria realment el moment de plantejar l'opció hard que tu deies? És a dir, no seria el moment d'asseure'ns tot damunt la taula i tenir el debat que fa molts anys que no tenim com a país, que és com organitzem l'ordenació territorial?
Home, idealment sí, clar. O sigui, idealment és unes qüestions que cada X temps s'ha d'abordar, perquè això l'últim, el debat que va portar va ser el 87 amb les lleis d'organització territorial. Després tenim l'intent de l'informe Roca del 2000, que no va anar més enllà, i després tenim el 2010 aquesta creació de la llei de vegueries i de l'AMB. Però debat en si de com ordenar tot això fa temps que reclama, i això també és obvi que quan jo parlo d'incentius, aquí la Generalitat és qui ha de tenir més la visió del territori i la visió de què fomentar, i la visió, aquesta visió metropolitana també ha de venir de la pròpia Generalitat, de com llegeix el territori. Llavors, això són, evidentment, són lectures, no, que es fan del territori, i també sempre s'ha de pensar que qualsevol disseny que tu puguis fer sobre el paper, si són dissenys com teòrics, no, però que s'han d'aterrar molt bé i s'han de fer, tenim molt coneixement
parlant
això,
amb els alcaldes,
de les dinàmiques amb els veïns, sí, però... i amb els diagnòstics de com ha anat això, el tema demogràfic, el tema de l'autoocupació, quins municipis són capaços d'autocontenció, no? De que la gent treballa o se'n va a altres municipis. Bueno, totes aquestes d'equipaments, de serveis, s'ha de fer, però s'ha de fer també això parlant i amb una visió també a llarg termini, no? I que això amb els tempos electorals és difícil, és molt difícil de fer. Per això sempre quan s'emprèn un tema d'aquest sempre és molt delicat, i llavors ningú vol obrir la caixa Pandora, perquè llavors obres i dius les vegueries. Ah, les vegueries, però això, com que hi ha les diputacions, és una llei orgànica del Congrés dels Diputats que s'ha d'aprovar, no sé què. Les comarques, sí, però bé, s'han creat noves comarques, o sigui, també hi ha certs llocs que es demanda la creació de comarques. És a dir, obres això i després, finalment, el meló de la llei electoral. Llavors, clar, obrir això és de tenir molt clar cap on vols anar. Llavors, qui ho té clar, jo no ho sé.
Diguem-ne, com a experta i com a persona que ho ha estudiat molt, tu ho veus, ho perceps com una urgència? És a dir, és una cosa que et genera neguit perquè anem molt endarrerits, o és una... O no tant? És a dir, o ho veus amb més tranquil·litat i veus que no podem perdre el tren, però que tampoc anem tan endarrerits.
És que a veure,
no sé si m'explico.
Això sí, a mi el que em genera neguit és veure, jo què sé, les xifres de pobresa infantil, per exemple.
Bueno,
em genera molt neguit veure això, que hi ha diferències molt grans entre barris d'una mateixa ciutat.
La segregació urbana.
O diferències entre municipis de l'àrea metropolitana o els efectes de la contaminació sobre la salut. O sigui, aquestes coses em generen neguit. Llavors, com es podrien millorar? Evidentment, les polítiques serveixen per això, no? I, per tant, les polítiques depenen de la governança. Per tant, és un... O sigui... Saps? És un efecte, o sigui, idealment, si millorant aquestes polítiques i la inversió que es fa i un disseny més eficient, hauria d'ajudar, no?, a solucionar els problemes que per mi són els importants. Llavors, Home, neguit, sí, perquè, clar, com, evidentment, quan tu t'interessa un tema, t'apassiona i per tu és molt important i veus que no, per, diguéssim, no és important en l'agenda política, més que neguit és més aviat frustració. Però, clar, després és això, que quan veus coses urgents, clar, no sé, si pot ser una transferència, no sé, de tants municipis per abordar segons quines polítiques, doncs, home...
T'entenc. Saps com vull dir? Sí, ho dic també perquè ja... L'altre dia parlava amb un exalcalde... Ho dic també perquè l'altre dia parlava amb un exalcalde que aviat tornarà a ser alcalde de Cunit, en Jaume Casanyes, que és geògraf, a més a més, i per tant té molt al cap la qüestió de l'ordenació territorial i de la governança metropolitana, que deia que en certes ciutats mitjanes de Catalunya o pobles que han crescut moltíssim els últims anys, hi ha una mica la percepció de... Ell en deia les dues velocitats, no? Que aquest debat es té molt a l'àrea metropolitana, circumscrit a l'àrea metropolitana, que es fan plans estratègics, plans urbanístics, que ja està bé perquè... hi ha la necessitat i l'urgència de fer-los, no? Però que la resta del país s'ho mira una mica amb un cert recel de veure que Barcelona i la seva àrea metropolitana van a 200 per hora i que la resta del país van a 30 per hora. Per això també et parlava de la conveniència d'optar per la via hard i plantejar de debò un replantejament de l'ordenació territorial, no? Perquè no sé com es pot impedir aquest desnivell, aquest desequilibri entre l'àrea metropolitana i la resta del país.
Sí, això és una dinàmica, de fet, que passa a la majoria de països del món, perquè, bueno, en el context que vivim de la globalització, diguéssim, les locomotores, no, de la creació de riquesa són les grans ciutats, no, les ciutats i àrees metropolitanes. Llavors, això realment fa aquesta sensació, no, de que uns tiren molt, no, i això genera molta riquesa, molta ocupació... i altres es queden en un segon terme. Llavors hi ha molta ciutat mitjana a Catalunya que es troben situacions a vegades de, bueno, no? de com estancament i de no saber cap on tirar. El tema és que, és el que deia, que amb un dibuix, diguéssim, d'organització territorial sí que pots, pots ajudar, però que hi ha un tema redistributiu, no? D'inversions, etc, que això... va més enllà d'un esquema, diguéssim, de governança. Vull dir que això es pot fer també si tu tens una visió de com vols fer aquest equilibri. També és veritat que estem... O sigui, jo, bueno, no sé, que en el moment en què estem, de l'escassetat de recursos, etc, jo crec que aquesta dialèctica que hem tingut durant molts anys a camp-ciutat, per dir-ho així, tot això ja ha quedat molt més diluït, perquè al final totes les àrees urbanes necessiten... diguéssim, els recursos també naturals que existeixen fora de les àrees més urbanes. Llavors, aquesta relació més de simbiosi ha d'anar en els dos sentits. És a dir, una s'alimenta de l'altra i viceversa. Per això et dic que s'ha d'entendre el territori amb aquesta visió més integral. I també no és el mateix una ciutat mitjana que els pobles del Pirineu, diguéssim, que són realitats molt diferents, no? Llavors sí que aquesta visió del conjunt del territori és algo que ara mateix no tenim, no?
En termes d'organització política d'això, cap on hem d'anar? Hem d'anar, perquè hi ha qui diu, hem d'anar cap a tenir un alcalde metropolità que tingui més, que passi per una elecció democràtica normal, que tingui molt més poder competencial i executiu. Hi ha qui diu, això precisament aprofundiria el desnivell i el desequilibri entre l'àrea metropolitana i la resta del país. El que cal fer és anar cap al sistema de vegueries i tenir petits parlaments regionals una mica més democràtics, el model dels Estats Units, no? Amb un governador i un parlament local. Com creus que s'hauria d'organitzar? Cap on hauríem de tendir òptimament? Al marge que sigui possible ara, per el moment en què està el debat, que està massa verd o no, eh? Tu, cap on creus que hauríem de tendir?
A veure, la idea d'un alcalde metropolità per l'AMB, o sigui, com a Barcelona, és totalment inviable. Perquè si ens centrem en aquests 106 municipis, tu ja tens un municipi que és Barcelona que té la meitat de la població. Per tant, és inviable pensar que hi haurà un alcalde metropolità i un alcalde de Barcelona. O sigui, això no té sentit, perquè és que no, això és inviable. les experiències quan hi ha alcalde metropolità, per exemple, en el Regne Unit, bueno, en Anglaterra només, s'han instaurat des de fa 10 anys, bueno, menys, el 2017, el Metropolitan Mayor, ja existia a Londres des del 2000, i ara estan a Liverpool, a Manchester i altres aglomeracions més petites, són casos en què són molt més policèntriques. És a dir, hi ha ciutats mitjanes amb una població semblant i, per tant, l'alcalde metropolità, que s'escull directament, està com per sobre, però no té un altre alcalde tan poderós, diguéssim, que puguin competir. Llavors, en el cas de Barcelona, si només féssim AMB, és un nucli de massa monocèntrica.
I si eliminéssim l'alcalde de Barcelona, tindria més sentit?
Bueno, això és la idea del model de Londres, però bueno, això jo crec que no és viable tampoc democràticament, en el sentit que nosaltres, quan hem preguntat i hem fet estudis, ningú vol renunciar al seu alcalde.
Ja.
Per tant, aquí...
Perquè
són
és un poder més pròxim.
Clar, és un poder més pròxim i la gent al final se sent orgullosa de viure a Barcelona també. Hi ha un orgull de ciutat i llavors renunciar a l'alcalde això ho veig difícil. Però igualment la pregunta jo crec que sempre és l'elecció directa per què? O sigui, per a quina finalitat? És a dir, si tu tens un organisme com el que és ara, no té sentit, perquè, per exemple, la majoria de diners que gestiona l'AMB ve dels propis ajuntaments. Val? Si tinguéssim un ens que tingués una capacitat de recaptar impostos molt gran, val? Ara és aproximadament un 10%. Home, llavors sí, si tu estàs pagant impostos, no?, en una institució, o sigui, més de la meitat...
Clar, llavors té sentit democratitzar-ho.
No taxation without representation, no? O sigui, a veure, necessitem representació. O tingués unes competències exclusives reals en molts àmbits, no només amb els que he dit, sinó en molts àmbits, llavors sí, perquè, home, algú ha de ser com responsable, no?, aquest rendiment de comptes. Llavors, sempre l'elecció directa és amb quina finalitat? O sigui, és el contrari, és si enforteixes la institució i és té més poder polític, més autonomia fiscal, llavors sí. Si continua sent un ens de segon nivell com és ara, no. Llavors, clar, aquí, per mi, aquest debat es mata així. A nivell de Catalunya, en el cas que es pogués fer, perquè per ara no es podria fer, crear aquests parlaments regionals, bueno, s'hauria de veure què elimines, també. O sigui, si hi ha vegueries, però llavors no hi ha comarques, no? Val, llavors sí, però fer més eleccions i...
Sí, crear més òrgans.
Més òrgans, amb més eleccions. Això... Igualment, o sigui, quan no
t'has... Pots eliminar diputacions i consells comarcals i quedar-te en vegueries i que les vegueries siguin més democràtiques, per exemple.
Sí, però una altra vegada, val, més democràtiques, val, però per fer què? És a dir, llavors què faran les vegueries? Llavors quins poders tindran? Quina capacitat de gestionar un pressupost que tingui autonomia? És a dir, que sempre... que jo estic molt a favor de les eleccions, que no vull que quedi...
No, però ja s'entén.
Però vull dir que és sempre amb quina finalitat introdueixes un nou nivell
d'elecció.
Ha d'haver-hi una redistribució. Llavors, per exemple, el model de Londres, que és molt diferent d'aquí, però té sentit... Allà s'escull. Si tu pots escollir un alcalde metropolità, és una via a l'elecció, que és el model de Manchester, per exemple, i Liverpool. Només s'escull l'alcalde. Cadascú escull un alcalde local i després escull un alcalde metropolità. Tu pots escollir només l'assemblea metropolitana, el que seria un consell metropolità. Això, per exemple, passa a Stuttgart i a Lió, val? Que és l'única França que s'escull així. Que tu esculls l'assemblea metropolitana i ells escullen a un president. Val? Llavors, aquesta assemblea sí que és escollida directament per la població, però no en detriment dels ajuntaments. O sigui, la gent també escull el seu alcalde i el seu ple... Bueno, els
que conformen
els regidors, etcètera, val? I després tu pots escollir els dos. Tu pots escollir l'assemblea i també l'alcalde, no? Com amb ampolletes i fens, que aquest és el model de Londres i el model de Hannover. Llavors, en un model, per exemple, com el de Londres, sí que està molt repartit, és a dir, com està descentralitzat, i torno perquè em preguntaves per Barcelona, està descentralitzat d'una manera que hi ha com uns districtes que s'ocupen dels serveis més a proximitat, amb un alcalde escollit per aquells residents i després tens aquest alcalde metropolità i aquesta assemblea metropolitana. L'assemblea serveix per controlar l'alcalde i l'alcalde i el que seria aquesta autoritat, que és el Greater London Authority, sí que s'encarrega d'aquests temes metropolitans. Llavors els tenen molt acotats, no? El transport, això es va fer d'allò, el famós peatge aquell, la policia metropolitana, és a dir, el desenvolupament econòmic, això està molt marcat. Llavors aquí, si ho tens com més ordenat, en aquest sentit de distribució, la gent, tu quan preguntes qui és l'alcalde de Londres, no? Tothom diu és l'alcalde metropolità, no és l'alcalde de la ciutat de Londres, és l'alcalde metropolità, però perquè té aquest sistema de contrapesos, no? Com està distribuït Londres, clar, no hi ha un nucli central,
ara,
que seria el de
City. És diferent.
Clar, perquè està i a més ja ve que als anys 60 ja existia això. Que aquí tenim una altra tradició. Si féssim la descentralització de districtes a Barcelona, no, que era la idea inicial, i cada un dels districtes funcionés amb molta més autonomia que ara, i llavors hi hagués un alcalde de districte, aquest alcalde podria funcionar, no, com
el
cada
poder
un,
més proper.
Exacte, i llavors hauries de renunciar a aquest alcalde de Barcelona, però...
Però ja tindries el del teu districte
teu
i llavors
districte,
tindries la referència més gran del
i llavors tindries metropolità. El metropolità. Però tot això és molt abstracte, és molt teòric, com ho expliques, com ho transmets, i al final...
Implica un canvi polític i cultural,
clar,
de comportament democràtic,
exacte,
massa profund.
I aquí estem per la tradició curta, en el fons, que tenim democràtica, no? Recent, com estem acostumats és a votar, no, a les eleccions municipals, i que es votes a un ple i que aquest ple escull, no, a un alcalde, i s'han creat unes dinàmiques. Llavors, realment optar per aquesta via, jo, per mi, repeteixo, l'important és sempre amb quina finalitat, què és el que vols aconseguir al final. És perquè tens un model de metròpoli determinat, llavors, a partir d'aquí pots ajustar, però primer has de saber quin és el model, cap on vols tirar, quin és aquest, no, ideal. Només fer l'elecció directa per si no, perquè a més aquest tipus de reformes no serien ben rebudes per la ciutadania.
D'altra banda, ara potser estem en un moment d'una mica de llims en què no tenim ni una cosa ni l'altra, perquè si tu mires l'àrea metropolitana com a institució i mires les diputacions, l'efecte que fa tenir tots els partits governant junts, tots els partits governant junts alhora, amb aquesta mena de representativitat indirecta en què rivals màxims, jo què sé, els Comuns,
sí, sí,
i Junts,
sí, sí, sí,
o el PSC, governen plegats una mena d'institucions,
sí, sí,
mitjanes, mig opaques, que a la ciutadania li transmeten la sensació de tenir molts diners i gestionar diners i de solapació de càrrecs amb molt poca capacitat de fiscalització i sense saber exactament quines són les competències,
sí,
quins són els poders i quin és el... No? Potser és la pitjor de les opcions, el que tenim ara. No sé si es poden introduir elements intermedis de millora en,
clar,
aquest sentit.
Clar, això depèn de qui li preguntis, t'ho veurà diferent. Òbviament, des del punt de vista democràtic, en el sentit de rendiment de comptes, no, avui en dia no hi ha un rendiment de comptes. I per mi aquest és el taló d'Aquiles en el sentit que realment no hi ha, i per això et dic que això és un canvi de mentalitat també, en els diferents alcaldes que formen part del Consell Metropolità i els regidors que també hi van, que això depèn de la mida dels municipis, de la seva població, etc., no fan un trasllat dels temes metropolitans a una escala local. És a dir, en veritat, igual que seria a nivell de diputació, no? O sigui, en veritat, aquestes persones que són escollides en unes eleccions, que és l'únic moment en què votem, després van a altres institucions, es prenen decisions, però no hi ha un rendiment de comptes, no s'explica. És més, quan hi ha algú que els beneficia, perquè en el cas de la MB et paga una peatonalització o et construeix l'obra, l'habitatge públic, etc., no es diu que és la MB, sinó que s'atribueix al propi ajuntament. I quan hi ha coses que no convenen, com quan va ser el cas del tribut metropolità, llavors es dona la culpa a l'AMB i no s'assumeix. Llavors, per mi això és el tema que té més marge de millora, que és que d'alguna manera sistemàtica s'haurien de parlar d'aquests temes també. Dins els plens municipals hi hauria d'haver un apartat, per exemple, de temes metropolitans. És a dir, aquest rendiment de comptes, com el tenim actual, no existeix, no hi ha, no existeix aquest rendiment de comptes. I això és responsabilitat dels qui van en aquestes institucions. També de la ciutadania, evidentment, de preguntar, no? I de fiscalitzar, però no, per ara no existeix. A cada eleccions locals hi ha l'intent des del Pla Estratègic Metropolità, no? Que aquesta associació, que jo hi he col·laborat també amb el Pla Estratègic Metropolità, de que quan hi ha les eleccions municipals es facin debats, no? Metropolitans, no? Que quan hi ha les eleccions locals també es mullin, no? Els diferents candidats amb temes que no només són locals sinó metropolitans. I no aconseguim, diguéssim, que es parli d'això, no? Vull dir, perquè és un canvi, bueno, cultural, és assumir aquest rol, no? Llavors, clar, vist des de fora, això no es veu, però després tu tindràs una altra lectura, que és la lectura pragmàtica, que et diu, bueno, aquesta institució funciona perquè... Que jo no hi estic d'acord amb aquesta lectura, però et diu perquè no hi ha política, perquè com que això, governem junts amb els comuns i amb el PSC i no sé què, estem per sobre, no? Llavors, per això va bé que sigui així i per això va bé que sigui aquesta institució d'aquesta manera, perquè... Bueno, ja funciona, oi, que es presten els serveis, etc. Llavors, estem aquí, no? Entre aquest... Clar, l'AMB s'ha de dir que fa moltes coses i es comencen a comunicar, però es comencen. Cada vegada més es veu més presència, però, bueno, comença a comunicar coses, però la gent no ho sap, no? Uh-huh. El que fa costa. Llavors... També ha d'haver-hi un esforç a la institució de comunicar millor, d'explicar, però si parlem de rendiment democràtic, al final qui són els representants democràtics, no? Són aquestes persones que són escollides a una escala local i per mi tenen aquesta responsabilitat de fer aquest trasllat, no? A la ciutadania. I això no passa.
Imagina't que et fan de sobte alcaldessa de Barcelona. Quines són les dues o tres primeres coses que faries?
Ui, això no vull respondre.
No? No tens cap... No,
primer perquè no tinc cap vocació de ser alcaldessa, o sigui que... I no, això s'hauria de... Una resposta que hauria de pensar molt, molt
primer. I si t'encarreguessin un disseny de... Si el govern de la Generalitat digués, mira... Tot això que hem estat parlant en aquesta conversa, aquesta mena de revolució, sí, en la reordenació territorial del país, creem una comissionada o creem una encarregada i la designem en tu. Per on començaries? Què faries?
Home, això sí que em veuria més capaç que no ser, en el sentit que dedicar-me a ser alcaldessa no duraria ni un dia, per tant, això no. Això, evidentment, el primer que faria seria crear un equip multidisciplinar, no?, amb sociòlegs, politòlegs, geògrafs, economistes, gent d'urbanisme, etc. És a dir, i començar a tenir aquesta diagnosi del territori, amb com està, amb quins reptes a nivell demogràfic, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell ambiental, no? I primer faria... Ja sé que això és que és molt acadèmic, però evidentment primer el que faria seria fer aquesta diagnosi. I una vegada tingués clara la diagnosi, miraria altres models, això ja ho tinc més treballat, diguéssim, de com què han fet en els altres països, i a partir del que en sortís... Faria una proposta, però vaja, això no tiraria mai endavant si no hi hagués una voluntat política i un consens, i això s'ha de pactar en unes esferes determinades, per tant...
És un punt per començar, com a mínim.
Sí, sí, però vull dir que hi ha molts informes que s'han quedat al calaix. Aquí hi ha milions de llocs, vull dir que no és propi d'aquí. Per tant, home, vull dir, jo a títol personal m'ho passaria molt bé. Vull dir, no seria un repte intel·lectual ara. Estaria bé si pogués tenir
el
final.
Si al darrere tingués el suport i la visió
impacte,
política.
Perquè fer, home, també les coses que quedin al calaix és el que no volem mai, no? Al final.
Mariona Tomàs, gràcies per haver vingut a Santa Eulàlia.
Gràcies a tu.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.